benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a Temps Ombrívol amb un servidor, el Dani Castillo, fent-vos companyia, com sempre, cada dijous a 11:15 a la nit i si sents la repetició d'aquest programa, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, amb el Dani Castillo. Com sempre, fem-vos companyia fent un repasset de les notícies més estranyes, més misterioses, més rares de l'última setmana i doncs, amb la millor música possible, sempre portant-vos un disc super recomanable de la història de la música. I avui tenim Tubular Bells. Doncs sí, avui us porto Tubular Bells, un disc del Michael Gordon Oldfield, compositor i músic instrumentista que treballa actualment encara amb rock progressiu, música popular i música clàssica. El tio és una eminència, eh? La seva obra més coneguda per això ha estat el Tubular Bells, que és el nom que va rebre la seva òpera prima, diguem-ho així, una obra rock amb moviments que fou la primera d'aquest estil a no comptar amb percussió de bateria ni lletra i en la qual Oldfield tocava més de 20 instruments. A més, va ser precursora en l'aparició de nous estils musicals com el New Age. Creada el 1972 i comercialitzada com a primer disc de la discografia Virgin del multimilionari anglès Richard Branson, va romandre durant 247 setmanes al top 10 de les llistes britàniques dels discos més venuts i només va passar al segon lloc quan Oldfield va publicar el seu segon treball, Ergest Ridge. Als Estats Units es va fer conèixer el 1974 amb la incorporació com a tema principal de la banda sonora de l'Exorcista. I ara recordareu perfectíssimament de què estem parlant, perquè us deixo escoltant un trosset, no podem escoltar tot el tema sencer perquè és hiperllarg, un trosset de la cara A d'aquest famós Tubular Bells del senyor Mike Oldfield. Endavant! I ara, ara sí que anem a buscar aquesta actualitat que fa por, de veritat. Bueno, algunes setmanes més que d'altres. Aquí, recorda que estàs a Canal 20 Ràdio, això és Temps Ombrívol amb un servidor, el Dani Castillo. I la primera notícia diu així: fenòmens paranormals al Teatre Apolo d'Almeria. Una nena vestida de blanc. El Teatre Apolo d'Almeria, un lloc al cor d'Almeria on la història i la cultura d'aquesta clàssica ciutat andalusa es fonen, s'alça, doncs, el que dèiem, aquest teatre, el Teatre Apolo. Un testimoni de pedra de l'evolució de la ciutat, construït doncs, a finals del segle XIX. El teatre ha estat l'únic supervivent d'una època daurada en què la ciutat vibrava amb l'activitat de nombrosos teatres. La seva arquitectura eclèctica, reflex de l'historicisme de l'època, el converteix en una joia de l'arquitectura. El Teatre Apolo és conegut per les seves històries, no només al voltant del món de l'art, sinó també paranormals. Perquè hi ha una llegenda que des de fa molts anys sembla que pulula doncs, per aquest teatre. És la història sobre una nena fantasma que sembla que es comenta que habita els seus racons. Aquesta nena vestida de blanc sempre va jugant amb una pilota i es diu que apareix a diferents àrees del teatre, com per exemple a l'escenari, als camerinos, hi ha d'altres racons. Hi ha alguns testimonis que afirmen haver-la vist córrer pels passadissos, escoltant el seu riure i fins i tot sentint la seva presència invisible. Alguns creuen que l'ànima de la nena va quedar atrapada al teatre, encara que no hi ha registres oficials que ho confirmin, cosa que afegeix un toc de misteri a la llegenda. D'altres persones intenten trobar una explicació racional, mentre que doncs un tercer grup prefereix deixar-se emportar per la màgia del misteri. Una història que ha explicat un testimoni, en aquest cas un guarda de seguretat del teatre, descriu la seva trobada amb la nena fantasma i sembla que el va deixar una empremta prou profunda. Segons les paraules de la persona en qüestió, del vigilant de seguretat, el fred de la nit es colava per les escletxes del Teatre Apolo mentre jo, és a dir, el vigilant, càmera en mà, m'endinsava els seus passadissos en penombra. La història de la nena fantasma m'intrigava des de petit i aquella nit, sota la tènue llum de la lluna, estava disposat a comprovar si era veritat. Sembla que de sobte un calfred va recórrer el seu cos i va notar certa presència. A partir d'aquí doncs, es va començar a posar nerviós i allà, a l'escenari on tantes obres s'havien representat, la piloteta vermella que descrivien les llegendes estava allà parada. Sense pensar-ho, el vigilant s'hi va apropar, va agafar la pilota amb les mans i va sentir com una textura aspra i freda. Un murmuri, amb prou feines perceptible, sembla que li va dir «juga amb mi». I ell va aconseguir entendre aquestes paraules. Sembla que es va girar, va buscar per tot arreu a veure si trobava la font de la veu, però no hi havia ningú. Segons ell, diu, la por em provocava feia que volgués sortir. Però la curiositat podia més i m'empenyia a seguir. Sembla que es va dirigir als camerins on es deia que la nena fantasma es manifestava amb més freqüència i en un d'ells un mirall antic penjant a la paret doncs sembla que va reflectir com una nena vestida de blanc amb ulls grans i tristos que l'observaven amb un somriure melancoliós. El cor li bategava a mil, el tio estava super nerviós, s'havia quedat esglaït, però bueno, doncs, treballava allà, o sigui que havia d'aguantar. Era com una barreja d'atracció, respecte, por, la veritat és que no té paraules per explicar-ho. En fi, al Teatre Apolo d'Almeria, si feu una visita, si baixeu per aquelles terres, doncs no deixeu de visitar el Teatre Apolo, perquè potser veieu alguna cosa més que una obra de teatre. Anem, si us sembla, a escoltar un altre tema d'aquest Tubular Bells fantàstic i meravellós. Doncs som-hi, anem a per la cara B del Tubular Bells. Seguim aquí amb totes i tots vosaltres, un servidor, Dani Castillo, fent-vos companyia com sempre. Temps ombrívol, el teu programa de la millor música, les notícies més rares de tota la setmana, aquí a Canal 20 Ràdio, dijous a 2:15 a la nit, i si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps ombrívol. I seguim amb les nostres notícies rares, estranyes, meravelloses, fantàstiques, perquè doncs us porto més cosetes, clar que sí, tenim coses de tot. Fixeu-vos aquesta, que és una de les rares d'aquelles fastigosetes, El misteri de les mòmies de Sant Bernat, el poble on els cadàvers no es descomponen. Bueno, si t'agraden les mòmies bé, però si no t'agraden, doncs fàstic, val? Quan es parla de mòmies, la majoria de persones pensaran sempre en l'antic Egipte, les lliçons d'història de l'educació secundària, els nombrosos exemples que es poden trobar al cinema, de les pel·lis aquelles de la mòmia, no? Doncs bé, no sempre són els egipcis els amos d'aquests bitxos que eren persones abans i ara estan embolicadets allà en menatges. Doncs sembla que en una petita ciutat de Colòmbia, a 100 quilòmetres de Bogotà, té lloc un fenomen curiós. Hi ha cadàvers que no es descomponen i fins i tot una de les seves atraccions turístiques és un museu on s'exposen al voltant d'uns 14 cossos momificats. És el cas de Saturnino Torres, que va morir fa 30 anys, però el cadàver es conserva petrificat i pràcticament en perfecte estat. Les mans de Saturnina estan perfectament conservades, es pot distingir la cara, el color de la pell i compta amb les trenes que lluïa en vida. La dona va ser enterrada el 1993 al cementiri de la localitat i el seu cos va ser exhumat el 2001. Doncs, bueno, per veure com estava. Es tracta d'un costum que hi ha al municipi per deixar espai per enterrar nous cadàvers. Quan van obrir el taüt de Saturnina Torres, van veure que conservava les ungles i els cabells i que gran part dels teixits estaven intactes. El 1963 sembla que van trobar la primera mòmia i des de llavors doncs, han aparegut desenes dels panteons del cementiri. El punt àlgid per això va ser a finals de la dècada dels anys 80 quan es trobaren aproximadament mig centenar de cossos petrificats per any, per any. Des de llavors ha disminuït progressivament i ara es troben un grapat anualment. Després de nombrosos interns, els experts encara no han aconseguit explicar aquest fenomen a San Bernardo. La majoria dels experts considera que tot això és degut a la dieta saludable dels residents del municipi de San Bernat i sembla que porten a terme un estil de vida agrícola actiu, però realment no queda clar. Sembla que uns altres diuen que el clima de la zona és humit, cosa que hauria de facilitar la descomposició, però teoritzen alguns experts que podria estar la resposta en el fet que el cementiri està ubicat al vessant més elevat d'una muntanya i allà el vent que bufa constantment i les altes temperatures de la zona podrien crear el que es diu com l'efecte forn a les voltes funeràries i en lloc de descompondre els cossos doncs els deshidrata. En fi, que tenim allà aquells cossos com secalls que sembla que aquell poble doncs, produeix mòmies per un tubo. Sí? Anem, si us sembla, a escoltar un altre tema del senyor Mike Oldfield del Tubular Bells. Sí? Doncs jo encantat de la vida perquè és un discarro el que us he portat avui. Posaré un altre tema perquè clar, molts fans poden dir no, el Tubular Bells ja s'ha acabat perquè només hi ha dues cares, la cara A i la cara B. Sí, però recordeu que pel 50 aniversari del disc el senyor Michael Field va treure una edició especial en la qual hi havia la cara A, la cara B del disc original i va afegir doncs, algun temeta que us he portat avui. I per tant, doncs, per acabar us posaré el Mike Oldfield's single que està al final del disc del 50 aniversari. Brutal aquest tema, així que us recomano que l'escolteu amb molta atenció i si us agrada, doncs busqueu-lo perquè el teniu i si no, doncs el podeu comprar, jo què sé. Endavant, Mike Oldfield amb el seu Tubular Bells.
me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone.
I recta final doncs, del programa Temps Ombrívol, aquí amb un servidor, el Dani Castillo, i ja acabem. Anem a l'última notícia, perquè si no el temps se'ns tira a sobre, després no tenim per més. Val? O sigui que vinga, som-hi! Última notícia de la setmana, resolta el misteri d'un forat gegant a l'Antàrtida. Brutal aquesta notícia. M'encanta perquè està barrejada entre el misteri de la por que fa trobar-te un forat gegant a l'Antàrtida i el misteri de la natura, de què haurà passat allà, no? Doncs una rara obertura d'aigua a la meitat de l'Antàrtida que va aparèixer per primera vegada el 1974 després de mig segle de desconcert. Un grup d'investigadors sembla que han resolt l'origen d'aquest trencaclosques. Un grup de científics de la Universitat de Southampton, a Anglaterra, ha pogut desentranyar la complicada successió d'esdeveniments que van donar lloc a un enorme forat de gel marí a l'Antàrtida, descobert per primera vegada fa mig segle. A l'anomenada Mount Rice, una mena d'altiplà oceànic a Polínia, el doble de gran de Nova Jersey, va aparèixer el 2016-2017 a la meitat del gel marí de l'Antàrtida. En aquest mateix lloc, a aquesta mateixa esquerda, també va ser albirada el 1974 per primera vegada. Va romandre visible durant els dos anys següents fins que l'esquerda finalment es va tancar. Aquesta diferència d'uns 40 anys va motivar els científics a investigar sobre la seva naturalesa, la raó de la seva formació i altres elements que en condicionen la mera existència. La glaciologia, que és la ciència que estudia doncs, el gel, diguem-ho així, diu que una polínia és un espai obert d'aigua envoltat de gel marí. Aquestes àrees solen aparèixer cada any al gel marí situat a les zones costaneres de l'Antàrtida i és poc freqüent o inusual que es formin a centenars de quilòmetres de distància a mar obert, ja que aquí el mar té milers de peus de profunditat. La polínia, anomenada Mount Rice, en honor a la muntanya submarina ubicada sota d'ella al mar de Weddell, havia confós a la comunitat científica durant mig segle pel fet que aquest tipus d'obertures són poc freqüents a l'oceà Antàrtic i solen estar associades amb grans intercanvis d'aigua i calor. Però una sèrie d'investigacions i un estudi final publicat al maig del 2024 van revelar-ne l'origen. Sembla que és una combinació dels corrents d'aigua, vent i sal. O sigui que, tant misteri, i al final, doncs, corrents d'aigua, vent i sal, patapam! Gran foradot enmig de l'Antàrtida. I ja ho tenim, vull dir que no hi ha més. Vull dir que el forat espanta, però que al final no hi havia cap història. Així que, ara sí que sí, que marxem. I marxem, doncs la setmana vinent ens tornem a veure, ens tornem a escoltar, si voleu, aquí a Temps Ombrívol, amb un servidor, el Dani Castillo, per fer-vos companyia, doncs una estona més, amb bona música, amb notícies rares, aquí a Canal 20 Ràdio, recorda, dijous a 11:15 a la nit, i si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 17:45 de la tarda. I també ens tens penjadets al web de Canal 20 Ràdio, allà teniu un llistat de podcast, podeu recuperar el programa i escoltar-lo doncs, on vulgueu, al cotxe, a la platja, passejant per la muntanya, o jo què sé, o no, jo què sé, el que vulgueu. Sí. Així que la setmana vinent ens tornem a veure i sempre bones persones, d'acord? Apa, guapes i guapos, adeu! So happy together.